A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, doncs aquesta aventura del Panda Ride del 2025, en què en Paquito Gorjón i el seu fill Jordi van aconseguir de finalitzar en la 36a posició d'un total de 180 participants. Com els dèiem, ara entrarem en detalls, perquè clar, intervenen tants i tants factors en una prova d'aquestes característiques. Ara aquí fora estàvem comentant amb el Paquito i amb el Jordi doncs totes les vicissituds del que significa d'entrada posar un vehicle, en aquest cas com un Seat Panda, a punt per afrontar una prova d'aquestes característiques, el nivell de supervivència tant mental com física que els pilots han de tenir. En fi, com diem, intervenen tantes i tantes coses que... Bé, avui ens ha vingut molt de gust que en Paquito i el seu fill Jordi ens vinguin a explicar aquesta aventura, el que suposa aquest Panda Ride d'aquest 2025, que s'ha celebrat fa molt poquet, aquest mes d'abril, si no m'equivoco. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Jordi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Va, contents i animats per l'any que ve.
Ara, perfecte.
Animats.
Com ha estat això? Ha estat durillo o què?
Sí.
Sí?
Bueno...
Passats els dies ara, com ho veus?
Jo de sempre m'han agradat els reptes durs, perquè les coses fàcils són molt fàcils. Llavors, de fet, a mi la Panda Ride se'm planteja 15 dies abans d'anar.
Clar, aquesta és bona. El Paquito no l'havia de fer.
No, havia d'anar amb un fill.
Quina és la història?
A la Panda Ride, bueno, la història és que tenim un client que ja l'ha fet un any i ha estat tot l'any matxacant-nos que hem d'anar, que hem d'anar, que hem d'anar, i clar, jo no puc marxar 6 dies del taller. I jo no, mai m'ho havia ni plantejat, perquè ja et dic que és impossible. Llavors mon fill, doncs, bueno, s'ho va plantejar ell i un amic, i quan es van decidir apuntar-se les inscripcions estaven tancades, ¿vale? Perquè això obren al matí, són com els concerts de...
Sí, sí, sí.
Al cap d'una hora està tot fulminat. I no van trobar plaça. Què passa? Que a última hora sempre hi ha algú que no pot anar... O,
sí, sí, alguna
no
sé, baixa.
Que sigui, va haver baixes, i els hi van dir que anaven. Sí, sí, va apuntar, va pagar i tal... I dues o tres setmanes abans, bueno, per qüestions que siguin, no tenia parella per anar. Buah, com li dic jo al meu cunyat, al Xus, que me'n vaig una setmana, perquè mon fill m'havia mentit, em va dir que era Setmana Santa. Bueno, va ser Setmana Santa per dos dies.
Això no. Era de l'11 al 18, no?
Era la setmana anterior.
Era la setmana abans, clar.
Jo ja, bueno, dic, vale, vinga, va.
Com ens ho muntem, això?
Primer li vaig oferir l'opció que anés al Xus, Xus i ell. Xus, no, no, però vinga, va, aniré jo. Jo vaig arriscar bastant, perquè vaig dir, vale, jo no havia fet mai de copilot, havia fet...
És a dir, aquí el pilot eres tu, Jordi.
El pilot era ell i jo era copilot. La tasca del copilot és molt tècnica, molt...
Diria que gairebé decisiva.
És el
fonamental.
90%.
Sí, sí.
Perquè el pilot fa el que diu el copilot. I bueno, va sortir prou bé, hem disfrutat molt, he après molt, hem utilitzat dos sistemes de navegació, un el que donava l'organització i jo que sóc molt cabassut, he utilitzat el que s'està utilitzant a la Copa Gironina, que després en parlarem, i al Campionat d'Espanya, i bueno, al final vaig aconseguir sincronitzar els dos navegadors que anaven desfasats, tot i que és via satèl·lit. Com pot ser que un marcador marcava un quilòmetre i l'altre sempre anava 30, 40, 50, 60 metres per darrere. Clar, ens va passar que amb un cruce, amb un enllaç de 40 quilòmetres, vas sumant aquest desfase i gires abans d'hora, ja l'has liat. Perquè com et saltis una vinyeta del roadbook...
És fàcil equivocar-se, Paquito?
És molt fàcil.
És molt fàcil, oi?
I sempre acostumes a equivocar-te les 3-4 primeres vinyetes, per la tensió. O sigui, estàs nerviós i pensa que hi ha vinyetes, que tu saltes vinyetes, per exemple, aquestes que estàs mirant, són 250 metres, 140 metres.
Sí, sí, tinc això al meu davant i...
Tu mires aquí i quan aixeques el cap ja s'ha passat. Sí, hi ha molta tensió. Jo et dic, jo he estat 6 dies...
És a dir, tu has de tenir la sang freda i la tensió necessària perquè
dir,
les
teves
indicacions
siguin
les correctes d'entrada i mantenir un to perquè ell doncs, no es posi més nerviós.
I
no?
Si em dius gira aquí i jo veig tres davant que tiren recte, què fas?
Què fas?
Has de fer el que jo dic.
Bona. Què
perquè
fas?
Quantes vegades
fas cas dels davant, fas cas al copilot?
La crono que ven cada setens, per què ven cada setens? Perquè es va equivocar tothom i jo vaig dir, a la dreta, i ells que van cap allà, a la dreta, vam tirar a la dreta i era el camí bo.
Clar, veus 4 o 5 davant?
Sí, però jo sigo acostumat.
Si tiro recte, la lio, si giro a la dreta, me la jugo.
Sí, però si tu vas ben calibrat, o sigui, la base de tot això és calibrar el sistema de medició. I aquí a la Panda Ride no et donen cap calibració. Tu quan vas a qualsevol campionat, a la prèvia, en el roadbook, et donen una zona de calibració. L'organització fa un recorregut i et diu que aquest recorregut són 2.350 metres. Tu vas amb el teu cotxe, et poses al punt d'inici, fas aquest recorregut i el teu navegador, el que portis, t'ha de marcar el mateix que diu l'organització. Si marca el mateix, ja estàs calibrat. Si no marca igual, tu l'aparell, la tablet, li dius calibrar. Llavors li dius, el recorregut que he fet són 2.350 metres. Ok. Te'n vas una altra vegada al punt d'inici, tornes a fer la calibració i quan et dona exacte, tu saps que el teu sistema de medició del cotxe és el mateix que ha fet l'organització tot el roadbook. Perquè si tu tens un desfase de 100 metres cada quilòmetre, si tu en comptes d'anar per parcials vas pel total, amb 300 quilòmetres, quin desfase portes? No saps on estàs.
Clar, vas totalment...
No saps on estàs, o sigui, tu has d'anar calibrat al 100% i el que mana és això. I en cas d'equivocar-te, sempre has donat la volta i anar a l'últim punt referenciat que tens. Allà et pares, ja veus aquests xupa-xups?
Sí.
Li diuen xupa-xup? Tu pares aquí i allà. Aquí hauria de posar, en aquest cas, 244 en 14 i tornar a començar. Si tu no fas aquesta operació... Ja estàs perdut.
Ja vas perdut.
No, estàs tot el dia mort.
Permeteu-me, anem a l'inici de tot plegat. Més o menys, el Paquito ja ens ha explicat la història, però Jordi, en quin moment tu et planteges fer el raid aquest?
Sincerament pel TikTok, perquè veus pel TikTok molta gent que l'ha fet i uns vídeos guapíssims i una experiència impressionant, i jo vaig dir que jo la volia fer, i més tenint un panda al pàrquing.
No. Sí, lo bàsic, tenies tot el que s'ha de tenir, que són tens el vehicle i tens les ganes de fer-ho.
Sí, faltava el temps de marxar 7-8 dies del taller, això és lo xungo. Però lo bàsic ho tenia, que era el cotxe.
Funcionava, el cotxe funcionava.
Lo tenia.
A partir d'aquí tenies inicialment qui t'acompanyava, per motius X, doncs, aquest company finalment no va poder venir. A partir d'aquí, Jordi, clar, vaig a buscar la vida per buscar algú. Aquest algú és el pare.
Sí,
era aquesta la idea.
Era el més fàcil,
era més fàcil
de liar-lo.
Et va costar?
Però ja et pot dir que és l'únic moment que ha pogut desconnectar del taller completament. Aquella setmana jo crec que ha sigut la seva única setmana que ha pogut desconnectar completament, perquè ja no penses en res més. És que no tens res més a fer.
És que no pots. És que a que et despistes l'has liat. Anàvem parlant... I recordo que em deia, treu el vídeo, fes vídeo. Jo allà gravant, que ens han colat. Dic, a veure, Jordi, m'has dit que faci vídeo. Si faig vídeo no puc mirar el rombo. Sí, no puc mirar la tablet.
Sí.
Ja l'havien liat.
Em passen 6 camells per davant del panda, dius, això s'ha de gravar.
Això s'ha de quedar immortalitzat.
Ja l'has liat.
Molt bé.
Igual vas 4 cotxes.
Uh-huh.
I encara que vagis darrere altres cotxes, tu has d'anar calibrat i mirant, perquè segur que s'equivoquen. Però, clar, en aquell cas vam arribar i hi havia un ramat de camells, però potser hi havia 200 camells. Pues què vam fer? Pues la gamberrada de torn. Vam girar, ens vam fotre al mig del ramat dels camells a fer trompos, tots els camells eren al voltant nostre i el Morito amb una Vespino que anava a una mobiler darrere nostre perseguint-nos. Però bueno, era
bueno,
i jo gravant.
Sí.
I jo baixant del cotxe.
El moment divertit.
I jo baixant del cotxe. O sigui,
sí.
Però bueno, són anècdotes.
Anècdotes,
que,
òbviament, sí.
Que ja que vas, te les has d'endur.
No t'ho he preguntat, Jordi, com ara passats els dies ja, com valores aquesta experiència?
És una experiència molt maca, però també va haver moments que jo tenia la pell de gallina per la gent d'allà que no tenen res. O sigui, els nens se't tiraven completament a sobre.
Allò et va marcar?
A mi em va faltar donar-li un petó quan vaig arribar a casa, al terra de casa, perquè si no tenen res, res. I jo vaig donar tot el que vaig poder, però és que no anava preparat per donar res. Vaig poder donar bolis, samarretes, però és que t'ho demanaven tot. va haver etapes que no teníem ni aigua perquè les havíem donat només començar l'etapa, perquè entre els pobles hi ha nens que no tenen res, res.
És interessant aquesta reflexió que fa el Jordi, perquè clar, aquí un ha d'anar preparat mentalment, un ha de ser fort d'entrada per afrontar la prova, i l'altre, com diu el Jordi, per veure doncs, el que hi ha allà i el com viuen.
Jo tenia por el primer dia, pot dir molt fill, fins i tot se n'afotien de mi els que vam anar, perquè vam anar a tres cotxes que uns eren de Madrid i l'altre, però ens vam fer amics i ens hem respectat i ens hem ajudat. Jo tenia por i em deien, un dels que anava deia, em fa més por anar per Ciutat Vella o pel Passeig Marítim de Sitges que per aquí. Diu, no se t'aproparà ningú, no et tocarà ni...
No,
és que ni se t'a... Et demanen, però és que ni no se t'apropen, o sigui, pobre d'ells. Pensa que roba un any van robar, no sé, una tonteria, i la policia mateix demanava, per favor, que no denunciessin, perquè et foten 7 anys o 8 anys a la presó, per robar una xurrada.
Sí, sí, sí. Una peça de roba, el que sigui.
El que sigui. Uh-huh. Llavors ells demanen. Clar, jo va haver una anècdota amb els nens que em van caure les llàgrimes. Allà,
el perquè... problema és que no tens per tots. I clar. Llavors, en el moment que tu li has donat a un o dos...
Se'ls barallen
entre ells.
I veure allò... Impacta, clar.
Jo l'últim dia, l'últim dia, tot el que portava a la motxilla, aquesta que portava tot... Vaig agafar, érem 7 o 8, i dic, veniu cap aquí.
I només volen...
Amb el meu francès, que francès només tinc el nom.
Sí.
I vaig preguntar qui eren els més petits, on vinen els més petits, els vaig preguntar com es deien, els vaig dir com em deia jo, i o sigui, una mica de...
Estableixes
una mica d'això, i quan em deien el meu nom els donava un boli cada un, però el vaig donar als més petits, perquè és que no podia...
Ja.
I ja quan me n'anava... Això era una vaginera. Ja em piquen per l'esquena i era una nena que li havia donat un boli, va vindre a fer-me una abraçada. O sigui,
ja va caure el món a sobre.
Sí, ja, sí. Jordi, anem-se'n d'aquí, que no puc, tio, que no. O sigui, si portàvem un pulveritzador per tirar-nos aigua
a
la cara,
parla.
Jo donaves tot. O sigui, tot el que li donguessis...
Era un tresor per ells.
Era tresor. Uh-huh. Aquí vivim massa bé. Aquí... Uh-huh. Jo recomano als nanos joves, igual que quan vaig fer el Camino Santiago, el recomano, fins als 25 anys és la teva edat per anar, la Panda Ride, hi ha la Panda Ride, Unir Ride, hi ha moltes, ara, però que s'ha de fer. S'ha de fer per tot, per l'esperit de superació,
sí.
Per l'aventura i solidaritat. O sigui,
hi ha tot, també, perquè també hi havia nens que quan passaves et tiraven pedres al vidre, i va haver més d'un que va acabar la Panda Ride sense el vidre d'abans o el de darrere, on t'havien donat. Mm-hmm. O sigui, hi ha tot.
Sí, clar.
Però és molt mínim, és mínim.
Però era el mínim.
És mínim, no...
Més enllà d'aquesta qüestió més emocional, Jordi, com a pilot, com t'has sentit al llarg de les 6 etapes?
Has d'anar amb molta cuidado, sobretot és el que deia tothom, cuidar la mecànica, perquè és que si no te'n vas fora, és que no pots acabar la Panda Ride. Si no hi ha material, per exemple, uns a la primera etapa ja se'n van tenir que anar cap a casa, van trencar la caixa a canvis, i és que has perdut el que has pagat.
Sí, ho llançaves a la borda literalment.
Tot.
Et feia por això?
No, perquè anàvem a Paquito i
portava l'assegurança. I a mi sí que em veia por.
I a part que portàvem de tot.
Sí, però la primera etapa, quan estàvem verificant, aquell home que se li va escapar un cargol de la caixa de canvis, i estava verificant Almeria, i va desmuntar la caixa de canvis, o sigui, la va treure del Panda, la va obrir sencera, la va desmanegar sencera, la va tornar a muntar, i el tio va acabar la Panda Ride. O sigui...
Us pregunto sobre el vehicle, sobre el Seat Panda, que és un...
Jo no m'esperava que fossin tan durs aquests cotxes. Durs. Les hòsties...
És a dir, que aguantessin tant.
És molt heavy.
Els cops eren terribles.
És molt heavy.
O sigui, trobaves un forat, o sigui, amb un desnivell quasi 40 no, però 30 i pico graus, o sigui, que deies que cauré de morro.
Hi ha una anècdota que ara ens comentàvem el Paquito i el Jordi aquí fora, d'un dels participants que anava a una velocitat tremenda
al·lucinant,
i això us va impactar
un sevillano
fins al punt que el Paquito va dir, bueno, a veure, anem a veure.
Bueno, de fet ja estem en negociacions perquè és que jo corria molt, o sigui, era una bogeria.
I aquesta, precisament, és una de les particularitats del Raid, no? És a dir, tu portes el Seat Panda, però aquest Seat Panda, tu li pots posar el motor...
El que càpiga allà dintre. Amb la teva responsabilitat, perquè...
Òbviament.
Si tu portes el Panda tot d'origen, quan arribes a final d'etapa, vas a boxes, que és un camió del Dakar ple de recanvi, pues allà pots comprar un motor sencer. Pensa que va haver uns que van trencar el motor i per 750 euros... van deixar les claus a les 6 de la tarda i a les 7 del matí tenien el motor canviat al mig de desert. Allà, o sigui,
sí, sí.
Has de tindre molt mala sort per no poder acabar. Ara, també la butxaca l'has de portar plena. O sigui,
és a dir, no? Més enllà del cost que suposa poder participar al Raid,
és el que trenquis.
Doncs,
però si vas, si vas amb cap, no has de trencar res.
Uh-huh. Si vas amb cap, no trenques.
Però clar, hi havia gent que anava... els enllaços, pues, el que donava el cotxe, perquè ja no, és que no hi ha, pots anar a la velocitat que tu vulguis, si no vols esquivar la pedra, pues no l'esquives.
És que pensa que ja no hi ha ningú, ja et passes cents de quilòmetres i no hi ha ningú.
Aquí no pots fer.
I hi ha
aquí
quatre...
te'n vas al parc de Garraf i la lies.
No, home, venen ciclistes, venen a peu, venen cotxes, no pots, o sigui, jo havia tret el Panda per fer proves, feia la volta a Candases, però és que el Candases és com anar pel passeig marítim comparat amb allò, perquè hi ha amplada que poden anar 10 cotxes en línia, a veure qui dona més, però el que es trobi un forat que... i se'l trobaven,
I no veus res, només veus la llum d'antiniebla darrere.
Obliguen una llum de darrere, de boira, que la meitat no es veien. O sigui, anaves darrere un cotxe i no veies res.
Jo pensava, ara em planten aquí un muro i...
com freni l'aliem.
I m'estampo, no?
La meva tasca, la paraula més repetida per part meva, quina va ser?
Cuidado,
afluixa.
Veu tenir algun percans allò important, Jordi?
Dos llantazos i les dos a la roda davant dreta, perquè no hi havia pedres que no la... era impossible esquivar-les totes.
Clar, és que jo li cantava, pensa que jo agafava el roadbook i jo li deia, per exemple, anem a cantar una. A 3 quilòmetres et trobaràs molta sorra, dos badens, poca visibilitat i sorra. Això quedava al millor 2 quilòmetres. Al cap d'un quilòmetre li tornava a repetir. I quan arribàvem li tornava a dir. Però és que jo havia d'estar pendent del roadbook i de dir-li el que es trobava. Perquè pensa que conduir un Panda sense direcció assistida, sense servo...
No, escolta'm.
O sigui,
tot el intentar, que m'expliqueu...
Intentar portar el parc motor...
Sí, sí.
Ideal. El parc motor amb un Panda ideal és segona o primera, perquè la que posaves tercera... Nosaltres el Panda que portàvem un carburador doble cos, que va ser una equivocació, però és que ja no volia tocar més el cotxe.
Quina velocitat?
100.
100, més o menys.
És que a la que arribàvem a 100... ja el cotxe ja xiulava
ja,
i
ja, ja, ja,
el cotxe t'està dient que paris.
La putada eren els enllaços. Els enllaços eren mortals. D'un poble a l'altre,
sí.
Hi havia unes pujades que jo pensava que ja sí que ens quedàvem sense cotxe.
Quedava allà, no?
A 80, amb un Panda...
Imagina't la collada de Toses multiplicada per dos amb la calor que feia. Sort que portàvem tres ventiladors i els podíem activar, depèn de la temperatura anaves activant ventiladors, però va arribar un moment que estàvem amb la temperatura 120, tots els ventiladors funcionant, i anàvem a mig port i quedaven a lo millor per arribar a l'enllaç 70-80 quilòmetres, i tot i això els espaguetis et passaven. Uah, porten els cotxes els italians, però ja et dic, maleducats
és poc.
Sí, i mira, el que més content em vaig posar, que quan van fer l'entrega de premis van guanyar uns catalans, uns de Girona, que són molt bons, són de la Copa Gironina i corren l'off-road amb un Sisley, amb un 4x4, però ni molt menys el que porten els italians. Els italians porten cotxes de 60-80 mil euros.
És que no
és una bogeria, una bogeria.
No és el cotxe, és si saps navegar, si saps llegir el roadbook i navegar i calcular les mitges...
Això fa molt.
Pots anar amb un Panda de sèrie que guanyaràs igual.
És interessant la reflexió.
Si la velocitat és el de menys, és no perdre't, navegar i interpretar. Que arribis a cruces i et diguin comença a 110 graus...
Perquè, perdona, Paquito, aquí no ho hem dit, aquí ni GPS ni històries, no?
No, això, tu portes això, sí, sí. O sigui, no hi ha remarcat allà. O sigui, en tu et donen el roadbook i el roadbook està perfectament fet, la nit abans fan un briefing en el qual et diuen els errors que
sí,
hi ha.
Sí, sí.
El dia següent a les 7 del matí estan els errors penjats, fas una foto, tu vens al roadbook i corregeixes. No, no, allà no és, no és com el navegador del cotxe, gire usted a la derecha a 500 metres, és el mateix, però interpreta tu els dibuixos, interpreta això si són matolls o són crancs,
sí, sí,
si això és una duna o una muntanya, si això és Correus o és un poble, si...
No, no, clar, 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 cada figura té la seva interpretació.
Mira, aquí, per exemple, aquí estàs passant un riu amb molta sorra i t'estan dient perill. Si diuen perill...
És que és perill. Calça't.
És que la lies, eh?
Sí, sí, sí.
Jo quan veia el requadre aquest de la dreta, amb tot això... Ja li dic,
tu el que vas fer, perquè òbviament això no, 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 els nostres oients no ho poden veure, és senyalitzar-t'ho tot amb
la... jo el dia abans agafava el roadbook
amb color rosa, amb color groc,
agafava la simbologia, perquè clar, és que no, era impossible prendre'm tot, i per ordre de colors em marcava l'altre. El roadbook de l'últim dia, l'últim dia li vaig començar a marcar d'una altra manera, ja tipus com si estiguessis navegant en barco, ja amb el xip de, del rumbo, verd cap una banda, vermell cap una altra, o sigui, ja només mirant ja li podia dir la propera hauràs de girar.
Com ho fan les motos, perquè això ho fan en moto, eh? I sols.
Sí, sí, no, si és que estem parlant de que anem en cotxe dos. Els que corren el Dakar o tot això, va un sol,
i
navega,
i el
roadbook és el mateix,
sí, sí.
Va un rotllo, allò que va donant voltes, però exactament el mateix.
Ara us ho deia el Paquito i el Jordi, això és com un mini Dakar, no?
És un Dakar de pobres, però sí, no.
És bona aquesta definició.
És un Dakar de pobres, però tens...
Perquè la sensació és la mateixa, estàs allò al desert...
Sí, sí, la sensació és... O sigui, la sensació que et dona anar dins d'un panda... Jo et convido, un divendres anirem a fer la volta a Cantàsens per la nit, i la sensació que quan acabi, quan baixis del cotxe, diràs hòstia, i mirarem la mitja velocitat que haurem fet. 25 és molt, 25, fer tota la volta a Cantàsens amb un panda i que et surti una mitja de 25, t'asseguro que quan hem arribat als caçadors t'has baixat del cotxe.
Aguita.
Perquè una mitja de 25 no vol dir anar sempre a 25. Hi ha moments que vindrà un sot i aniré a 0 per hora.
Clar.
I perquè després la mitja en doni 25,
sí, sí,
he d'anar a 80, eh?
Clar, s'ha d'anar per feina. Sí, sí,
i
sí, sí, sí.
En el moment que parlem de regularitat, parlem de mitges. I la mitja de velocitat a les cronometrades de la Panda Ride és molt bèstia.
Perquè aquí l'objectiu del ride és arribar.
La base
és a dir, aquí és... qui guanya?
Tu tenies un horari.
Val.
Tu, al començar l'etapa, et deien els quilòmetres i les hores que podies trigar en fer aquella etapa. Tu podies tardar més, però ja estaves desqualificat. Llavors, podies parar a dinar...
O no.
O no. Tu no sabies el que podia venir després. Potser després trencaves un palier i havies perdut les hores o era complicada al final de l'etapa o el que sigui.
O quedava sense vagina, evident, perquè gestionar la vagina és molt important.
Llavors, a dinar ja intentàvem no parar. Vas a pinyon per salvar, perquè si vols puntuar alguna cosa ja vas a no jugar-te-la. Perquè si marquen 200 quilòmetres d'etapa i són 11 hores i mitja, que aquella etapa és xunga, xunga, xunga.
Estem parlant d'uns 3.000 quilòmetres en el total de les 6 etapes. Una mitjana d'hores per etapa, més o menys?
10.
Més 10.
10.
Sí, pues.
10, i cada etapa hi havia uns 30-35 cronometrats. Aquí és el que va guanyar el raid, vale? Que és el cronometrat, vol dir que has d'anar amb una mitja de regularitat que et mana en cada moment que estàs controlat via GPS. Nosaltres la cinquena etapa és la que la vam clavar, vam quedar setents, i hòstia, ja dèiem, Jordi, que estem aquí al top,
estem
10,
en el top 10, eh?
Estem al top 10. I a l'últim dia vam dir, mira, fem una cosa, ja que anem un equip, eren tres amics, un que ja l'havia fet i l'última crono era complicadeta, vam dir, tu surts davant, com sortim cada 30 segons jo et veuré, jo navegaré, però a més tindré un punt de
referència.
Un punt de referència i no tindré tant d'estrès. surt, nosaltres sortim darrere, a fondo, l'enganxem, a fondo, anàvem bé, i marca, estic aquí, marca, entrada al riu, continua el riu, hi havia 2 quilòmetres al riu, i surt 300 metres abans, surt del riu. Clar, anar dins d'un riu, ple de pedres, sorra, amb els bots, mirant el roadbook. Em vaig enfiar d'ell, vaig sortir del riu i no era sortir.
Té un punt d'estressant tot això.
Ah, quan estàs perdut i estàs donant voltes i has passat 3 vegades pel mateix lloc i no trobes un punt de referència...
Allà què penses? L'he cagat i ara com no, surto d'aquí, no?
No, l'he cagat i el que has de pensar ràpid és dono la volta, tinc que trobar el camí que jo recordi.
Ah,
i enrere. Sobretot...
El punt de referència aquell que recordes.
I sobretot t'has de trobar algú que et vingui. Perquè si tu fas marxa enrere i no ve ningú...
Abans comentàveu, Paquito, parlem de solidaritat. Hi ha solidaritat entre els participants?
Sí. Hem fet amics bascos, sevillanos, de Huesca...
És a dir, en tu, en algun moment...
Jo he fet col·legues, amics.
Però aquí també està un dels inconvenients. Si tu cada cop que veus algú tirat pares, oblida't de puntuar. Oblida't, perquè...
Està clar. Perquè perds un temps, òbviament.
I si se te'n va de les mans i ja ajudes a tothom i empuixes a tothom i cada cop que veus un cotxe parat pares i el que ha pinxat l'ajuda, si no sé què, oblida't de tu puntuar, perquè ja no...
Però la primera intenció, Jordi, suposo, és parar.
Sí, o... clar, pares, si està tot bé.
Pitaves, no, passaves, pitaves.
Preguntes, jo, tot bé?
Jo ja em vaig instal·lar una bocina que l'activava amb els peus.
Però clar,
per
pares...
No, perquè, clar, és que no,
sí, no tens més...
Amb el peu trepitjàvem, fèiem així, ens tira. Clar,
és que si pares a tots no arribes tu a l'horari, l'horari que et marca la...
Un company
la
nostre, aquest anava... bueno, li agrada anar a fondo i jo li deia, Jordi, tu tranquil que ens espera, obligadament ens espera, i cada 15 quilòmetres tenien que baixar, treure el martell, el mall, i hi ha un vídeo penjat a les xarxes que estic allà picant una roda i que li estic arreglant la roda, o sigui, aquell li vaig arreglar la roda, quantes vegades? 4 o 5?
Mm-hmm.
I se n'anava a fondo.
Explica fins. La història del Sisley, que va fotre foc.
Sí, bueno, és que...
Hi ha un munt d'històries aquí.
És l'esperit d'ajudar, vale? O sigui, hi ha un 25% dels que van, que són mecànics, i la resta són aficionats i que no tenen ni idea, vale? I hi ha gent que porta cotxes molt guapos, però guapíssims, però que es queden tirats.
Però no tenen ni
molta
idea.
Tecnologia, es queden tirats. I vam parar, era un Sisley, és un Panda 4x4, guapíssim, tal, una barranca, no sé què, he cogit un bache, no tal. I Jordi, porta el netejador de frenos. I li dic, anem a arranque. Tiro un netejador de frenos, és... és dissolvent, és benzina.
Clar, és.
Li tiro per sobre, bum, cotxe engega, bum, 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 i para. Dic, ves, cotxe no hi ha gasolina, passau algo, o el relé, o la bomba, del golpe, tal. Dic, va, però vamos a provar otra vez. Tiro, fa una falsa explosió i fa, buah, i surt una flama, però una flama com quan surten els mags, que
sí,
surten
sí, allò. Sí, aquella flama que...
Tots corrents se'n van.
Venir aquí, soplar.
Diu, però veniu a ajudar, un extintor, tal. I el Jordi i jo, amb la roba, amb les mans bufant, vam apagar el foc. I vaig dir, sevillano, aquí te quedes, noi. Ja, a veure si em buscaré el lío ara.
Sí, ara...
I d'aquestes moltes, o sigui, nanos joves, amb un Panda sense res, a l'última etapa, l'últim que vam arreglar la batxinera aquell... que em deia, ¿por qué tocas el cobrador? ¿Por qué tocas? Y le dije, nene, no me preguntes más. ¿Tú quieres llegar? Déjame
trabajar.
Déjame tranquilo.
Sí.
Bé,
anècdota, suposo, molt
maca. Uh-huh. Tornarem al desert, tornaré.
Sí? La idea és tornar.
Sí. Tornaré amb menys...
És anual, no?
És anual. Sí. Tornaré amb menys material.
Quan dius menys material?
Menys material mecànic. Hem portat molt de pes.
Val.
O sigui, el càlcul que fan és com si portessis...
Entenc que trobar la mida justa del que un ha de portar és difícil, no?
Clar, perquè...
I més ser mecànic i sapiguent el que pot arribar a passar. Llavors,
clar. Un vol anar al màxim de previngut, en aquest sentit.
Malpensa si ho portes tot.
Clar, hi ha coses...
És cert.
Vam carregar un alternador innecessari.
Sí.
Que no sé què deu passar un alternador.
Però quan va pagar aquell home de l'alternador la primera etapa?
Sí.
Ja 300 euros.
Ja.
Quan un alternador va...
I com va acabar aquell? Volcat.
bueno, va haver un va volcar, va arribar, va fer tota la Panda Ride amb el sostre, o sigui, acotat així i amb unes ulleres de la moto. O sigui, les vivències
és un és un,
jo ho recomano, ja et dic, és no, no és, és saber administrar-te com a persona, o sigui, busca't un amic, un company, que aquells 7 dies allà dintre el lligam és molt...
Teniu ganes de repetir l'experiència junts?
Jo
el Jordi riu.
Jo
a mi m'agradaria fer-la amb un 4x4, o sigui, amb un panda.
Jo si torno,
però l'opció 4x4, perquè hi havia trossos que et separaven dels 4x2 als 4x4, i les dunes maques, diguéssim, és a les etapes de 4x4, va, que allà no et deixaven ficar-te si anaves en 4x2.
És que no sorties.
Val, sí.
Sí, o sigui, nosaltres, ja et dic, aquest any hem intentat respectar tot el que deia l'orientació. L'any que ve ja veurem, ja sabrem com interpretar un roadbook i ja sabrem si ens podem ficar o no.
Clar, sí.
Però el que no pots fer és desobeir l'organització, quedar-te tirat i després trucar a l'organització que et vingui a treure.
I t'has ficat a l'etapa 4x4.
Perquè et diran, noi...
Val, tu no has fet cas del que...
Va haver un sevillano, explica't el sevillano. La paraula més grollera, doncs ho dius un apretón i ja està.
Val. Hi havia dos sevillanos que vam conèixer, no sé si a la primera etapa de la Panda Ride, que la última etapa els hi quedaven 100 metres per acabar.
No,
la...
però explica abans, lo d'abans, que no sabien navegar, no sabien interpretar un roadbook,
sí,
no tenien ni idea.
No sabien res. Ara,
anaven seguint a dos amics.
Dos neveres carregades de cerveses, xoriço, pernil, fuet, hòstia, eren cracs. Ara,
no en tenien ni idea.
No sabien el que era un roadbook, no tenien ni idea de res. Els vam intentar ajudar, els hi vaig explicar...
Sí, quatre coses.
Quatre coses, sí. I en surt un i em diu que és de Sant Lucas de Barrameda. I li dic, ¿conoces al Nolito? Diu, sí, si va conmigo al colegio, es amigo mío. I pues mira, el representante de Nolito es el mismo de mi hijo. I allà ens vam fer amics, sí. A partir d'allà. I llavors ve l'anècdota d'aquesta, que és bona,
A l'etapa 5 els hi faltaven 100 metres per passar l'arc de quan acaba la crono. I el copilot li diu, oye, para, que m'entra un apretón, para. I va ficar marxa enrere, per tirar enrere, per no sé, buscar un lavabo o per allà al monte. I van enganxar una pedra gran i van trencar el suport de motor i se'ls va caure el motor a terra, un tros. I es van acollonir els dos, no sabien què fer. I el primer dia van dir que no podíem apretar el botó de l'SOS que teníem dintre el cotxe, sí, per si era una emergència. I el van apretar. I el van apretar i
s'ha prohibit. Ja. Això només és per accident, sí, sí, greu.
I se'ls va plantar l'helicòpter, dos ambulàncies, quan li ha una...
I el
van fotre fora. I jo vaig preguntar on estaven i em van dir, de camino a Espanya. Vaig dir, hòstia.
Que t'expliquin els sevillanos que han apretat l'SOS i s'ha presentat a l'helicòpter amb dos metges.
Perquè l'havia entrat un apretón.
I perquè s'estava...
I explicat per ells, clar.
Explicat per ells,
amb aquella gràcia que tenen.
Ja.
Sí.
I l'organització allà, que no sabien ni... Però bueno, va ser... Vivències que t'emportes...
Sí, que ara recordes amb aquest punt, no? De dir, no sé si dic, Paco, d'inconsciència, no? Per part d'aquests sevillanos que van anar allà una miqueta, vinga...
També dic que els sevillanos portaven uns cotxes molt, molt ben preparats, eh? Jo m'he fet amic d'un sevillano, que de fet ja estem en negociació, ja ens està preparant el motor de l'any que ve portarem un motor original... però amb unes modificacions que tindrem una primera i segona que pujaràs una paret i un canvi de 5 marxes. Aquest any anàvem amb 4 marxes, ja ens ho havien dit, o sigui, ho deia tothom, però clar, en 15 dies jo no estava a temps d'aconseguir un canvi de marxes, modificar tot. Vam optar per fer-ho amb el que tenim i ja sobre una base podem treballar. I ara sí, ja està tot en marxa, però respectant originalitat. O sigui, no... Redinvents, perquè els invents als d'acer no funcionen.
És a dir, amb ganes de repetir l'any que ve.
Sí.
Sí.
A intentar, doncs, apuntar-se, perquè clar, ara ho explicàveu fa uns moments, no? Un cop obren inscripcions, això...
Has d'anar ràpid. Ja tenim ens han sortit sponsors ja, o sigui, ens han sortit tres sponsors ja,
important,
en qüestió de res.
Sí, sí.
Han vist la repercussió mediàtica que hi ha, o sigui, és...
Clar, aquí hi ha un rerefons, òbviament,
clar,
com dius mediàtic.
Clar, les xarxes socials, que si un vídeo, que si aquí, que sí, si sí. L'altre, que... Jo crec que hi ha a la zona que estem, o sigui, jo crec que sortirà... Bueno, de fet, som una entitat del poble, Mèri dels Cavalls Club de Catalunya, sí, o sigui, sí. És una entitat com podria ser qualsevol del poble, o sigui, uh-huh. I volem pues, donar-li resó i intentar fer més coses.
Veu arribar, com dèiem, al 36 de 180. Bueno,
bueno, de 4x2.
Sí, de 4x2, sí, sí, havia... que és la categoria.
4x4. Uh-huh. La meva valoració és que és molt bona, perquè la gent que ha quedat davant, el que menys porta 4. Nosaltres era el primer. Ara em preguntaràs, podíem haver anat més ràpid? Sí.
I podíem haver trencat.
O sigui, és que no vam trencar res.
Clar, anàveu amb la sensació que hi ha de dir, no? Com o sigui, que dieu, no? Compte, perquè clar, sí.
Se'ns van trencar dos amortidors.
Home,
de parella.
Home, tu pensa que has de tornar. Tu no pots deixar el cotxe abandonat allà. I nosaltres teníem que tornar aquí a Sitges.
Uh-huh. Bueno, a Sitges. Ah. Teníem, o sigui, vam anar fins a Almeria, vam anar amb remolc. Tenim un remolc pels cotxes que correm. I vam anar fins a Almeria amb remolc. A Almeria vam deixar el cotxe i el remolc. D'allà vam passar a Àfrica. D'Àfrica vam tornar a Algeciras. D'Algeciras a Almeria amb el Panda.
Sí, sí.
I molta gent, o sigui, els Panda Rides autèntics surten de Barcelona i van a Almeria amb el Panda i... però jo sabia que el meu cotxe no...
No volava per tant.
Aquest extra no li volia donar, o sigui... Al final, amb el cop que li vam donar al càrter, que anàvem perdent oli... Jo, perquè soc mecànic, i jo sabia que cada 100 quilòmetres, 150, tenia que mirar l'oli i posar oli. Però és que hi ha gent que no portava res. O sigui, obries el maletero...
I zero.
I el nostre maletero hi havia dues rodes de recanvi... El gat de rodes, la pistola d'impacte, si va treballar més que el taller, si tothom ens demanava, oye, Quillo, déjamela, vinga, va, té. Quan veien el gat que portàvem, oye, déjame el gato ya, vinga, va, desmunta, obre el maletero, treu trastos. Cada vegada que paraves era un quart d'hora o 20 minuts.
Uh-huh. Hauria de ser més selectiu en aquest sentit?
No, perquè la carrera és selectiva, o sigui,
la mateixa carrera ja et posa
et posa lloc.
Sí.
El que és un caraja al quilòmetre 10 està darrere ja.
Sí. I probablement hagi de plegar al final de la
primera
etapa.
Arribarà, perquè el temps que et donen per arribar és més que correcte, sempre i quan no facis el tonto, perquè hi ha gent que para pels pobles, para a dinar, fa turisme,
sí.
I quan li queden 50 quilòmetres se li escalfa el cotxe o trenca un palier, o punxa, ja no arribes a temps. Ja no arribes. Mm-hmm. O sigui, el seu és arribar sempre al control, a l'últim control, una hora abans, una hora i mitja. Hi ha gent que arriba 4 hores abans, eh? Hi havia uns de Huesca, aquests eren, però anaven a fondo, eren cracs. I l'últim dia, l'última etapa, arribàvem al final... Era tipus el Dakar, uh-huh. A la platja, arribaves a la platja, hi havia l'arcada de final i, bueno, per motius de mala mar...
Va pujar la marea.
Va pujar la marea i van dir que no es podia entrar allà, que estava la sorra molt malament i que no... Els de Huesca, digue-li tu un de Huesca que ha pagat la Panda Ride, que no entra por el arco. Que no? Cap a l'arc. Allà van, comença a rodar.
3 hores per treure'ls d'allà.
El cotxe es va enterrar fins al capó.
Uf.
O sigui, només es veia el vidre i el sostre.
Mare meva.
3 hores per sortir d'allà. Què els hi va passar? Descalificats perquè no van entrar dins del temps. Ja havien acabat, eh? O sigui, els hi van dir, al final està a 50 metres. Uh-huh. No passeu per l'arc de la platja, passeu per les banderes.
No. Ells van voler passar per l'arc.
3 hores. I l'organització va estar 3 hores allà i al final es va treure, no? Per desobedients i no van descalificats per...
Uah. Sí.
Has d'intentar ser...
Sí. I complir el que diu. Bé, doncs hem volgut compartir amb tots vostès aquesta experiència d'en Paquito, d'en Jordi, amb ganes de repetir aquesta Panda Ride amb aquest panda, I bé, amb aquest munt d'anècdotes i sobretot l'experiència, de voler repetir i
abans que tanquis, m'agradaria fer un agraïment.
Molt ràpid.
Pues des d'aquí vull agrair al meu amic Vicent Llenas, que és l'organitzador de los Robot Classic Cup, que per mi és un punt vital perquè nosaltres estiguem aquí, i l'altre és el Xavier Juncosa, que és el meu mestre, o sigui, aquest cap de setmana està corrent el Campionat d'Espanya. Són dos puntals en la meva, no puc dir carrera, perquè és afició. I bueno, que els felicito per la feina que estan fent i que endavant, que estaré amb ells.
Molt bé. Paquito, Jordi, gràcies per venir a explicar-ho.
Gràcies.
I moltíssimes felicitats. Fins la propera.
Adéu.
I a vostès, res, ho deixem aquí. Tornem dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.